tot costa.
Lamine Yamal torna a ser baixa per culpa del pubis. A hores d'ara, que De La Fuente s'hagués abraonat a convocar-lo per la selecció espanyola, ja és una anècdota. L'important és recuperar bé una lesió fotuda sense terminis, es perdi els partits que es perdi.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A 7 d'aquest divendres 3 d'octubre de 2025, dia protagonitzat de dalt a baix per Lamine Yamal. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
És divendres i ja saps que els divendres passen coses a Can Barça, sí, sí. I avui també Lamine Yamal ha recaigut.
Més a l'estiu, quan no passava gairebé res, deies justament el divendres, però ara que passen coses durant la setmana, divendres també.
Lamine Yamal ha recaigut de les molèsties del pubis, o com a mínim això és el que explica el comunicat del Barça, que han reaparegut aquestes molèsties i que és baixa pel partit davant el Sevilla d'aquest diumenge i també els partits de la selecció espanyola. De fet, el club informa que serà baixa de 2 a 3 setmanes, per tant, coincidència amb l'aturada i ja l'objectiu és post-aturada que pugui arribar al Clàssic. Per tant, això no permetrà, com dèiem, que pugui jugar amb Espanya. De La Fuente l'havia convocat, falta veure si el fan viatjar a la concentració, però tot sembla indicar que hi haurà un consens que Lamine Yamal ha de descansar. Ha estat un dels 5 jugadors del Barça convocats per la selecció espanyola, juntament amb Cubarsí, Dani Olmo, Pedri i Ferran, també els catalans David Raya, Cucurella i Aleix García. Espanya, com dèiem, té 2 partits de classificació pel Mundial contra Geòrgia i contra Bulgària. També han convocat Bart Bernal a la sub-21 i Roni Bardaggi, convocat per la selecció absoluta de Suècia. Costa, que sé que estaves especialment interessat en aquesta convocatòria.
Bé, home, perquè l'últim cop va anar amb la sub-21, aquest tio ja ha jugat i jugarà encara més partits com a titular amb el Barça i era un detall que em sorprenia. Encara, en canvi, sorprèn menys que Lewandowski, que avui en parlarem, torni a anar amb Polònia.
Encara en clau Barça, Joan Laporta serà la setmana vinent a Roma per participar a l'assemblea de l'ECA, que és l'associació de clubs europeus vinculada a la UEFA, de la que el Barça, doncs, últimament...
No, estava fora.
No, diríem que no hi tenia pes i sembla que hi pot tornar a tenir pes. Ha estat convidat Joan Laporta per al Claifi i pel president de la UEFA, per Txeferin. Encara no surt oficialment el Barça del projecte Superliga, però les relacions amb la UEFA han millorat molt.
De vegades les fotografies diuen més que els comunicats i la trobada Txeferin, el Claifi, Laporta dimecres a la llotja de Montjuïc era suficientment explícita. Després la Laia Tudela ens donarà els detalls d'aquest allunyament, per no dir que anul·lació del postulament del Barça per la Superliga.
La 8a jornada de la Lliga Masculina l'obren aquesta nit l'Osasuna i el Getafe a les 9 del vespre. El Sevilla-Barça és diumenge a 16:45. L'Espanyol rep el Betis també diumenge a 16:45. I abans demà el Girona rep el València a 16:45 de la tarda. Pel que fa a la Lliga F, a la 6a jornada, el Barça juga demà a Eibar a les 3 de la tarda, sense Claudi Apina, amb molèsties. Dimarts, recordem, hi ha el debut a la Champions contra el Bayern. En principi, només són molèsties i és una baixa per precaució, però haurem d'estar pendents d'Apina de cara a aquest partit. Demà també, a les 5, Real Madrid-Badalona, i a 16:45, Sevilla-Espanyol, en aquesta Lliga F. I en bàsquet, avui, a 8:45 del vespre, el Barça juga partit de Lliga a la pista del Panathinaikos. Partit que ja sabeu, com sempre, el podeu escoltar a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
L'objectiu, òbviament, ha de ser millorar el resultat i les sensacions del debut a la pista de la Poel. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, hola.
Però ja deies ahir que no serà fàcil.
No, hi ha un canvi d'última hora, això sí, Norris. Ah. Però no Aldi Norris, tranquil, juga. El Miles.
Jo preferiria que jugués Audi que Miles.
Home, potser a dintre hi hauria una miqueta més de, no, de pes, no?
Perquè... Ja t'ho dic jo que sí.
Fins i tot en l'actual situació, que ja és un home...
Sí, sí. Doncs... No, no, el Norris de, que deu tenir 60 anys, sí, jo sí, preferiria que jugués Audi que Miles.
Bé, en tot cas, Miles debutarà i Juan i Marcos...
Dita, amb tot el respecte per Miles, si ens està escoltant des del...
A veure, se li ha de donar el benefici del dubte, de moment no ha ensenyat massa, però...
Bé, home, el primer que no li va donar gaire va ser Peñarroya, que l'altre dia el va deixar a la grada.
Sí, jo el vaig veure un partit a Andorra de pretemporada i ho va fer bé, però a mi em fa la sensació que necessitarà el seu recorregut per veure si pot ser un extracomunitari d'aquells determinants. De moment no ho és, veurem en el futur, però avui ho començarà a demostrar contra el Panathinaikos.
Molt bé, ara ja Peñarroya no pot deixar ningú fora perquè
no.
Amb l'escassedat de recursos que té, en fi, esperem que el Barça tingui més sort i més encert que la pista de la Puel, una pista, val a dir-ho, dificilíssima com és la del Panathinaikos. El partit a un quart de nou, la transmissió de l'Eurolliga del Tot Gira a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio a partir de les 8,
les 8,
bé,
sí, sí.
Amb Macià, Lloberes i Ubac. Ernest, bona transmissió.
Que vagi bé, adeu.
Encara en bàsquet, aquest cap de setmana comença la Lliga ACB. Demà a les 7, Burgos-Girona, a les 8, Tenerife-Manresa, i a les 9, Lleida-Breogán. El Barça visita diumenge a les 7 la pista del València, i abans a les 12, Granada-Penya. I també comença la Lliga Femenina, amb 3 partits en presència catalana. A 6:15 de la tarda, Estepona-Uni-Girona. També demà a les 7, Jairis Penya, i a 8:15, Cadí-Laseu, Leganés.
Hem quedat amb la Laia Lamana, un dels fitxatges que ha fet el Joventut aquesta temporada per analitzar el seu retorn a casa després d'uns anys a Galícia i a València, i sobretot que ens ajudi a valorar les possibilitats de millora que són després d'una gran temporada com la que va fer la Penya la temporada passada, i quin curs basquetbolístic ens espera a la Lliga Femenina.
I en ciclisme, la ciclista d'Esplugues del Llobregat, Paula Blasi, la vam tenir aquí al Tot Costa, ja vam parlar amb ella ara fa un parell de setmanes quan va guanyar la medalla de bronze en el Mundial, s'ha proclamat també campiona d'Europa de ciclisme en ruta sub-23. Per tant, allà va fer medalla de bronze al Mundial, a Europa ja és la campiona. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça visita avui el Rivera Navarra, 8:45 en la 5a jornada. Diumenge, l'Indústria Santa Coloma rebrà el Còrdoba. El Mundial de Clubs d'Hockey Patins de l'Argentina, el Barça s'enfronta aquesta mitjanit a l'Sporting de Portugal, amb el liderat del grup en joc. Tots dos equips ja estan classificats per semifinals. Aquesta matinada, triomf del Barça sobre l'Olimpia de Sant Juan per 4-3. I... acabo amb un parell de punts de motor. Per primera vegada aquesta temporada, Marc Márquez haurà de fer repesca del Gran Premi d'Indonèsia, la 18a prova del Mundial. Márquez ja és campió del món. I a la Fórmula 1, Oscar Piastri ha estat el més ràpid a la segona sessió dels lliures del Gran Premi de Singapur. La 18a prova de la temporada, també.
Avui hem quedat amb dos grans protagonistes. El primer, a 2 dies del Sevilla-Barça, un ex del Barça i del Sevilla. D'aquí una estona saludarem Ivan Rakitic, i un altre dels grans protagonistes del dia, Carlos Ortega, l'entrenador del Barça d'handbol, després que ahir el Barça es va proclamar campió del món, la Super Globe, el Mundial oficiós. Quan acabàvem el Tot Costa deixàvem a mig camí la segona pròrroga, doncs al final l'equip d'Ortega es va acabar imposant el Vesprem i sumant aquest títol que feia 6 anys que no aixecava.
Programes. Programes,
sí, sí, absolutament, sí, sí.
Bona tarda.
Bona tarda, Bernat Soler. I també és el dia en què tenim una pregunta per la nostra audiència.
Sí, ens podeu dir oportunistes, perquè probablement hi ha molt el record que dimecres va entrar i no va fer gaire cosa. Però avui us preguntem per Lewandowski, que acaba contracte el 30 de juny, i us preguntem si el renovaríeu un any més. Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Aquí teniu el meu sí, després ho desenvoluparem. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa. Diu Bernat Soler que programes aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
El senyor Bernat Soler ja ha fet invasió de camp, però sempre mantindrem les formes. Hola, Bernat, bona tarda.
Gràcies,
no,
bona tarda.
Si és per fer elogis, ets sempre benvingut. Senyora Mireia Vera, bona tarda.
Bona tarda.
Ui!
Cuida'm-me la veu, però... Quan arriba el fred ja... A patir.
Haurem de dosificar Mireia Vera com si fos el mateix Lamine Yamal. Farem preguntes concretes i suposo que també obtindrem respostes concretes. Completa la tripleta, Carcamal, Ferran Martínez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé? Mira.
No, no, també estic... Estic sortint del pou. No, perquè vaig agafar un encostipat potent a principis de setmana i... Bé, ara ja estic millor.
Molt bé.
Gràcies.
Salva, ves preparant els discos perquè és possible que cap a les 8 haguem de fer el que voldríem fer de veritat, que és un programa musical.
Potser van estar animant a Montjuïc tots dos. Vau estar animant...
No.
No vau ser vosaltres.
En tot cas, devien animar el Paris Saint-Germain, perquè...
Te l'he servit botant, aquesta.
Això no va dir, si estaven animant eren els únics.
Animar el Barça jo no vaig sentir gaire.
Molt bé. Realment li has fet una passada botant que Killer Soler...
No, sabia que no perdonaria.
No l'has aprofitat. Molt bé. De seguida arrenquem amb el cas Lamine Yamal, però abans és divendres i, per tant, aquí va la primera totopista.
La tutoria. Pista número 1.
Avui parlem d'un partit que es va jugar un mes de maig del segle XXI. Quin partit és?
Avui parlem d'un partit i parlem d'un mes de maig de 2021.
Segle XXI.
Segle XXI.
Sí, sí. Mes de maig del segle XXI.
Sí, sí. Hosti, és a dir, un maig dels últims 25.
Maig del segle XXI. Molt bé, doncs...
L'any 2000 era segle XXI.
No
voldria reobrir un debat. No. Fa 25 anys que...
Confiem que no sigui just del 2000.
No és segle XXI de cap de les maneres, i si ho és, podreu impugnar. Mira que bé comencem avui la tutoria. Vinga, salut.
Tot costa una dècada.
Aitana, bon matí. Bona nit.
Bona nit.
I moltíssimes felicitats. Millor jugadora del món ara ja de manera oficial. Ha estat com ho havia somiat?
Bé, no sé si ho havia somiat algun dia a la meva vida, perquè això que m'ha passat avui és molt heavy, no? I ni tan sols jo sóc conscient del que ha passat. Bé, em tocarà assimilar-ho i valorar-ho d'ara endavant.
Tot costa una dècada.
Avui hem anat un parell d'anys enrere quan Aitana Bonmatí aconseguia la seva primera de les tres pilotes d'or que ja té. Una de les millors del món.
Quina diferència, però, respecte... Aquell dia estava que no s'ho creia i ja la tercera...
I aquest any ja no s'ho esperava.
Ni s'ha preparat el discurs any.
Efectivament. Sí, sí. En fi, hem fet aquest recordatori com fem cada dia d'aquesta desena temporada i de tots els grans protagonistes que han passat en aquests 10 anys de tot costa, i ara venim al present.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Una cançoneta i mon anem, que tot anirà bé, encara que el món caiga, cantarem una última cançó, que ho deixi enrere tot, que siga la penúltima, que l'última en fa.
Avui el Salva Pou ha volgut començar amb el bon rotllo que sempre aporten els valencians de la Fúmiga, i aquesta cançó, la penúltima, i és que la Fúmiga ha anunciat que plega. De fet, ho farà després d'una sèrie de concerts. Això està bastant de moda. Pleguem, no? Però pleguem després de... Bé, en fi, que plegaran i que els trobarem a faltar, perquè són, com escolteu, portadors de bon rotllo i de la llengua catalana que falta ens fa.
I més a València.
Correcte, sí, sí. Efectivament. No porta tan bon rotllo tot el que rodeja a Lamine Yamal, primer perquè està lesionat i segona perquè prèviament havíem assistit a un moment bastant agre amb el seleccionador espanyol anant un mes enrere amb la lesió original que es va produir amb la selecció espanyola. Està al cas de tot el Roger Arbosau. Hola, Roger, bona tarda.
com esteu? Bona tarda.
Començo explicant que no ets a l'estudi perquè has anat a una trobada de penyes que, en teoria, ha de participar-hi Joan Laporta d'aquí una estoneta, eh?
Sí, sóc a Molins de Rei. Aquí s'hi celebra una trobada, avui un acte, la celebració dels 50 anys d'una penya blaugrana, la penya Josep Raic, també la celebració, vaja, una trobada anual de penyes del Baix Llobregat, i a partir de les 8 s'espera l'arribada del president, de Joan Laporta, perquè faci un parlament de cloenda d'aquest acte, i veurem si pot parlar, si diu alguna cosa, i si parla, doncs el sentirem aquí al Tot Costa.
Evidentment. Estem al cas de les aparicions públiques del president del Barça, no fos cas que hi hagués alguna qüestió noticiable. És per això que el Roger Arbusà s'hi ha desplaçat a Molins de Rei, però ara el Roger ens ha de parlar, començarem pel final, pel comunicat que matí el Barça aquesta tarda anunciant que Lamine torna a estar lesionat.
Sí, per aquesta recaiguda d'aquestes molèsties al pubis, que ja el van tenir de baixa dues setmanes, doncs ha recaigut. Segons el Barça, torna a tenir molèsties que va patir després del partit contra el PSG. De fet, ja vam veure imatges quan Lamine abandonava l'estadi de Montjuïc en què se'l veia visiblement coix. Diu el Barça que ha recaigut i que estarà de baixa entre dues i tres setmanes. Per tant, no jugarà aquest diumenge al camp del Sevilla, no marxarà amb la selecció espanyola per jugar aquests dos partits de classificació pel Mundial contra Geòrgia i contra Bulgària, i a partir d'aquí veurem la resta. I amb el clàssic a l'horitzó, hi ha tres partits després de l'aturada: el Girona el dia 18, l'Olympiacos a la Champions el 21 i el clàssic, que és el Madrid-Barça, el dia 26 al Bernabéu.
Després escoltarem De La Fuente, que ha parlat aquest matí minuts després d'incloure Lamine Yamal, evidentment abans del comunicat del Barça, la convocatòria pels dos partits de la selecció espanyola, però hi ha hagut alguna reacció de fonts federatives al comunicat del Barça i què pensen fer amb Lamine Yamal? Dic què pensen fer perquè recordo un cas en què Lamine es va lesionar i així tot el van fer anar a Madrid a revisar-lo.
Sí, bé, hem preguntat com van encaixat la notícia, la lesió de Lamine. Diuen des de la federació que ni encaixen ni deixen d'encaixar res, perquè és el que és. Si Lamine està lesionat, doncs està lesionat. El que sí que ens diuen és que de moment han vist el tuit del Barça, és a dir, el comunicat que han fet públic al Barça, però que esperen una comunicació per part del club. Això és protocol, que els metges del Barça doncs enviïn el diagnòstic, el comunicat mèdic als metges de la Federació Espanyola, i a partir de aquí, després de la comunicació entre els metges del Barça i de la selecció espanyola, doncs, que decidiran. Bé, si veuen que efectivament està lesionat, doncs els metges diran, d'acord, doncs Lamine Yamal serà baixa per aquesta aturada. I una altra cosa és després si els metges de la federació se'l volen mirar, que això també podria passar, però això ja és una cosa que depèn de la federació espanyola.
Sí, el que passa, tal com estan les relacions, com a mínim de portes en fora, després en parlarem de portes en dins, fent el jugador allà quan hi ha un comunicat del Barça que diu que està lesionat, i és més, quan no anirà a Sevilla pel partit de diumenge, la veritat és que semblaria un punt estrany, si no agressiu, per part de la Federació Espanyola. Ja que hi som, Roger, insisteixo que aquest migdia De La Fuente havia convocat Lamine Yamal, i bé, ha hagut d'anar enrere en el temps per explicar com van tractar Lamine en l'anterior aturada de seleccions amb la selecció espanyola, i fins i tot per respondre, tot i que ho ha fet d'una manera molt prudent, a la trompada que li va etzibar Hansi Flick a tomb de la lesió de Lamine Yamal.
Sí, encara porta cua aquest cas Lamine amb el que va passar l'última aturada, amb les queixes de Flick. Diu De La Fuente que entre ell i Flick, doncs, que no hi ha cap problema, que no hi ha cap conflicte, però que sí que va trobar falta empatia.
No hay ningún conflicto con Hansi, con Flick, y nada, simplemente me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador y creía que tenía pues esa empatía hacia otros seleccionadores, nada más. No hay ningún tema, caso, ni nada que se le parezca, de verdad.
No tinc res a dir sobre Flick, però pam, li ha faltat empatia. Era, d'altra banda, era evident que De La Fuente no assistiria del tot impassible a la crítica, jo crec que molt dura, que li va proferir Flick en el seu dia.
Sí, recordeu també que la versió de Flick i del Barça és que en l'última concentració Lamine ja hi va anar amb molèsties, amb aquelles molèsties del pubis, de fet, les que arrossega encara ara. Després del partit contra Bulgària a la selecció espanyola parlava d'unes altres molèsties, que són aquelles molèsties a l'esquena, en Ferran se'n recordarà, ens deien que era a l'esquena, a la zona lumbar, però sobre les inicials, que són les importants, perquè ens entenguem, aquestes molèsties al pubis, doncs De La Fuente desmenteix que Lamine Yamal ja hi anés amb aquest dolor.
Són molèsties i dolors controlats, son normales, pero tampoco refirió en ese caso ninguna molestia. Lo que pasó fue que luego al terminar el partido pues tuvo algún otro tipo de molestia. Pues bueno, pero antes, es el cuerpo médico nuestro lo puede explicar mejor, porque yo datos médicos no voy a entrar. Yo hablo de la realidad, la práctica del fútbol. Yo no he jugado nunca ni he entrenado nunca después de 18 años de futbolista sin molestia.
Bé, aquí ja cadascú explica la versió que li interessa. Evidentment, De La Fuente parla de com va arribar Lamine a la concentració de la selecció espanyola i jo me'l crec bastant que Lamine no va arribar ja dient que tenia molèsties al pubis, i un altre és el que va passar després entre un i l'altre partit que ha generat, per això deia abans de la reacció àgara, un tet-a-tet entre De La Fuente i un periodista, Roger.
Sí, perquè després, recordeu també que Flick va explicar que entre partit i partit doncs a Lamine li van donar analgèsics. Sobre això, doncs, avui n'ha parlat De La Fuente, perquè també van sortir informacions sobre una possible infiltració aquests dies en l'anterior concentració, i sobre el risc també que podia haver-hi amb el cas de Lamine Yamal en l'última aturada, doncs Tibantó avui entre el seleccionador espanyol i un periodista.
¿Tú has jugado al fútbol? Pues por eso. Entonces no entiendo esa pregunta, ¿verdad? Un deportista que además sigues jugando todavía pádel, a tenis, etcétera, etcétera, sigues jugando. O sea, el riesgo en el fútbol, en el deporte, existe siempre. ¿Juegan en sus clubes? Sí. ¿Sí o no? ¿Están jugando en sus clubes? Ahora no. Pues, pero cuando vino aquí, ¿estaba jugando en su club? Pues ya me la estás contestando. Tú me estás contestando la respuesta, la pregunta. Si está jugando en su club, porque también asumirán lo que tú estás diciendo, que yo no lo estoy diciendo, lo estás diciendo tú. Asumirán esos riesgos, ¿no? En su club, ¿sí? ¿Sí o no? Pues exactamente, si está jugando en su club, llega aquí y juega tranquilamente, exactamente igual que en su club. Pero que no lo sé si es no asumir o no asumir. No. Eso, yo el tema médico te puedo explicar, te explicará el doctor lo que sea, ¿no? Lo que tenga que pincharle, todo dentro de un marco legal, porque parece que estamos aquí hablando de cosas, madre mía. Estamos haciendo, insisto, en situaciones y actuaciones totales, absolutamente normales, en los clubes y en la selección. Absolutamente normal. Dicho eso, los detalles lo contará el servicio médico. No me digas que yo ahora voy a hacer, porque yo también te he leído a ti que fue algo intravenoso. Y ahora estás diciendo, ya yo te he leído intravenoso, y ahora estás diciendo intramuscular. Hay mucha diferencia. Está escrito. Ah, bueno. Claro, pero ya, no sé si sabías tanto, porque antes habías pues dicho lo contrario. No, ni usted, ni tú, porque ya habías dicho, ya, pero lo has dicho, antes lo has corregido. Pero que no vamos a entrar en ese debate, que no quiero darle importancia a esto, a esta conversación de tuya.
Joaquín, ya está.
No, ni usted, o ni tú, o usted. Si me trata de usted, te voy a tratar de usted. Tampoco lo trate de usted, porque está mareando la perdí. O sea, no está diciendo nada, perdóneme, nada.
Joaquín. Ya está, es una pregunta. ¿Vale? Ok, vamos.
Hablé con el servicio médico y ya está.
Vamos con Iván.
Perfecto. Yo cuando termine la carrera de medicina le atenderé.
Iván.
Perfecto.
Ha acabat traient els ullals de La Fuente.
Molt escalfadeta, sí. No, però, a veure, he de dir, perquè després, si vols, ja entrem més en profunditat de com ha anat tot plegat.
Perdona, deixa'm dir que l'intercanvi l'ha tingut amb el company del diari AS, el Joaquín Maroto, que, bé, De La Fuente li retreia que va confondre una infiltració intravenosa amb una intramuscular, que, d'acord, és diferent, però la qüestió és que en primer terme la Federació Espanyola va negar que hi hagués hagut cap mena de punxada a Lamine Yamal, i doncs ha passat el que ha passat, que, bé, De La Fuente està dolgut amb que el periodista l'hagi apretat, i el periodista està dolgut perquè li havien intentat aixecar la camisa.
Sí,
Ferran, deies, perdona.
I a part que Joaquín Maroto, una altra cosa no, però experiència amb la selecció i ben connectat sí que ho està. I amb el Madrid. No, deia això, que per mi la clau és això que insistia De La Fuente amb Maroto, de dir-li, està jugant en su club? Perquè va haver una trucada hi ha hagut molts contactes durant tota la setmana entre el Barça i la federació, tant amb Deco, amb Deco i Caranca, i fins i tot una trucada al seleccionador amb Lamine Yamal, ahir. Uh-huh. I Lamine sap que va convocat, perquè el seleccionador, i no vull ser jo qui defensi la postura del seleccionador, però diu, està jugant amb el teu club diu que t'ha donat la baixa, doncs jo, mentre no sàpiga, no tingui cap comunicat del Barça, tu pots dir que tens molèsties. Però... Si tu tens molèsties, vens aquí el dilluns, i nosaltres veiem que realment tens unes molèsties que no et permeten jugar, te'n tornes. Però... I el que passa és que el Barça ha estat amagant o ha estat molt hermètic o molt cuidadós a dir res de Lamine perquè es volia veure si arribava a tenir alguns minuts contra el Sevilla. Era evident, Lamine no podia ni estirar-se dimecres després del partit del PSG al llit. No podia ni estirar-se al llit després del partit del PSG. Per tant, el Barça, si hagués fet un comunicat ahir, de dir Lamine Yamal no ha entrenat perquè ha recaigut de les molèsties al pubis, com ha fet avui, no hagués anat a la secció.
Que ahir no s'entrenessin. És que jo crec que...
Sí, ahir vam fer festa.
Ahir avui era el primer entrenament després del
partit. Correcte. D'alguna manera, la Federació Espanyola l'ha convocat i en el moment hi ha esperat que davant d'això el Barça informés que diumenge efectivament no podrà jugar i aleshores quedarà desconvocat. Sí,
en tot cas, De La Fuente, Flick no li retreu a De La Fuente que el convoqui o ni tan sols que el faci jugar. Li retreu que dos partits que anaven 0-3 al descans el
fes
jugar 80 minuts.
Totalment. Llavors, no, això li retreiem tots.
Ho lamento perquè jo sóc dels que creu que avui, mentre no hi hagués un comunicat mèdic que digués el contrari, l'havia de convocar.
Clar.
Perquè no podia fer una altra cosa perquè l'haurien acusat de baixar-se els pantalons totalment, davant de les queixes totalment del Barça. No podia fer una altra cosa. Ara, el que no pot dir-nos és no, és que podia jugar. Home, ja ho entenem, però vostè l'ha fotut 80 minuts, no, que és el que li va retreure Flick, no li va dir res més.
I també ha de prendre el jugador, d'això.
També. És que Flick potser tampoc canvia a Lamine Yamal quan tocaria canviar-lo per donar-li descans. És a dir, que al final estem parlant de governar una bèstia que és un futur guanyador de pilota d'or, i no ho ha estat perquè doncs, n'ha guanyat un altre, i que vol jugar-ho tot, i que vol xutar penals, i que vol xutar faltes, i que vol guanyar moltes pilotes d'or, i que vol guanyar la Champions, però també el Mundial, perquè això ho ha dit ell.
Home, clar.
És a dir, Lamine Yamal vol jugar-ho tot amb tothom, amb Espanya i amb el Barça. I això també és una cosa que s'ha de tenir en compte, i per tant, la gestió de Lamine Yamal és complicada per De La Fuente com ho és per Flick. I els dos han de gestionar-ho de la millor manera. No pot ser que un li doni descans i després l'altre li deixi jugar tot. És a dir, s'ha de gestionar doncs, tothom en la mateixa línia, dic jo.
Lamine Yamal, dimecres acaba el partit.
Sí, sí. I surt
un jugador que després surt coix.
Sí, sí.
I aquí jo crec que també aixequi la mà i no puc. No? També sí, sí. Jo crec que és responsabilitat de Lamine Yamal. I sé que estic demanant massa, però amb la gestió d'aquest jugador, si Flick i De La Fuente s'asseguessin a fer un cafè i poguessin parlar de la situació, crec que aniria molt millor. Sé que és una,
que segur que estarien super d'acord
entre,
amb moltes
entre
coses.
Entre cometes de tot, i difícil, però realment, després... jo quan sento De La Fuente no m'agrada gens, és a dir, que no es pot posar així, amb les preguntes. És que sembla que cada dia estigui enfadat amb tot.
Avui l'han collat, i com diu el Ferran, s'ha escalfat i ha acabat sortint amb allò de tu no has jugat a futbol i
bueno, atacant,
tu no ets metge,
no?
Que les dues coses són certes, però jo crec que és molt poc elegant acabar l'argumentari per aquí, sobretot perquè és que no té raó en l'argument que estava...
Bé, perquè ja venia també amb el periodista de la seva calent amb el que havia publicat durant el post d'aquella concentració.
Tot i així, ara estem aquí analitzant, diríem, una mica el soroll i les actituds i les respostes i si un fa això i un fa allò, i al final el més important, sobretot, és que el jugador estigui físicament sa. I, per tant, aquesta ha de ser la prioritat de tots, perquè a tots els interessa, al Barça i, evidentment, també a la Federació Espanyola. I el fet que ara estigui, com ens explica el Ferran, Lamine Yamal, doncs, home, és una situació preocupant. Jo crec que ha de descansar amb Espanya, amb el Barça, a casa seva que no faci ni una truita, i que, a més, ja té un pare que cuina molt bé. I, per tant, el millor i la prioritat number one és que aquest jugador es recuperi, perquè segurament, si el rival de la Champions no hagués estat el Paris Saint-Germain,
no hagués jugat.
I hagués estat, per exemple, amb tots els respectes al Bruges, possiblement Lamine Yamal encara no hauria jugat.
De fet, el que recomanava per parar eren 4 setmanes. I són 3 setmanes justes al partit del PSG. No, partit de la Reial Societat, quan reapareix són 3 setmanes. I el que recomanava eren 4 setmanes. I ara crec que, segons quines informacions té la Min, si pogués parar una mica més...
Que passa que hi ha el clàssic.
També pararia més, però clar, hi ha el clàssic.
Doncs ell és vol... igual.
Sí, jo estic d'acord.
Ell vol jugar, clar, però el problema és aquest. Jo també estic d'acord amb tu, Jordi. El problema és que la Min ha d'entendre que ell s'ha de començar a conèixer...
Però si no ho entén ell, arriba un punt que li han de fer entendre. Jo ja compro que no el puguis canviar al minut 80 perquè vol fer 2 gols més. Però, vista el que estic veient, i no tinc la informació perquè no veig el... No sé com està exactament el pubis de Lamine, però el clar, que em diu la seqüència és que fer-lo jugar contra el PSG ha estat un error.
Sí.
Mm. Però no pot triar el jugador. És a dir, això jo crec que no depèn tampoc del jugador. Aquí, cos tècnic, serveis mèdics, s'han de posar al dia amb això, perquè és una lesió molt fotuda, una pubàlgia. Estem parlant de 4 setmanes, però hi ha jugadors que l'han arrossegat mesos.
Han acabat al quiròfan per una pubàlgia.
Però aquí és on anava.
En moment no és el cas de la Mina.
Diria que Busquets hi ha una temporada que acaba operant-se del pubis, però Busquets aquella temporada la juga tota la temporada amb molèsties. Vull dir que...
Res a veure el que fa Busquets que el que fa la Mina.
No, no, però aquí és on vaig. Que cal saber quin és el nivell de les molèsties, si aquestes molèsties li permeten o no permeten jugar, si jugar li agreujarà les molèsties sempre, o si... es poden compatibilitzar en períodes de descans. Vull dir, això, evidentment, ja és una qüestió molt més mèdica sí, de la que nosaltres no podem opinar.
Però que, no, jo no... Per això dic que jo no sé l'estat exacte, però em crida l'atenció que es moduli no en funció de les molèsties, sinó del partit. Això és el que jo crec que és un error. És a dir, és més igual si ve el PSG, el Madrid... S'ha de buscar la manera que faci net.
Sí, que es moduli, ja que es moduli més que segons el calendari. Sí,
clar, no pot ser... No, serien 3 setmanes, però 2 perquè ve el PSG. Això jo crec que és un error. Però, en fi.
I més a les alçades de temporada que estem.
I a mi em preocupa bastant més això que De La Fuente, ja us ho dic ara.
Sí, però és que on anava és que no és una lesió muscular que saps que són 3 setmanes. Sí, sí. Per tant, clar, és que potser...
El fet
que l'aturis 3 setmanes potser no et garanteix que marxin aquestes molèsties.
Jo dic és que no es pot modular en funció de si juga i hi ha un clàssic per mi.
I després, també, que el jugador... A vegades se l'ha de fer passar per l'aro, que no pot ser que un nano de 18 anys tingui el poder que ja té al Barça. Ho sento molt. Se li ha de començar a dir, no, tu no pots jugar aquest partit, o tu no pots fer això, tu no pots fer allò altre. Vull dir, hi ha detalls de la Min que algú li ha de tocar la cresta. I jo aplaudeixo les declaracions de Flick de l'altre dia, de dir-li, nano, tens 18 anys, i fins ara el cadet, el juvenil, el Barça Atlètic, el primer equip, amb la selecció fins i tot, t'anava amb el talent, però és que aquí o comencem a treballar, o aquests 2 passets que et queden per ser el número 1 i el jugador top que pot ser... No, et quedaràs al camí. I són detallets d'aquests que Flick ja, aquesta setmana, amb algunes coses de la Min, ha anat calentet, Flick, també. I per això...
Aquesta setmana, en concret?
Sí. I per això també a l'altre dia envia el missatge que envia. Perquè veu coses que no li acaben de... que s'ha de centrar. I ha de començar a pensar en l'equip i en tot plegat.
Caram.
Silenci
fa la sensació que sap, dramàtic, sap més fins i tot del que diu el Ferran.
Sí.
Però vaja.
Molt bé, i no són coses precisament bones les que apunta el Ferran. Mira, ja tanca.
Només una frase molt curteta. Més que res perquè hi hagi més bon rotllo en general, tinguem en compte... No, perquè... Jo t'entenc, i sé que el que dius és així. Simplement voldria agafar-me l'esperança que és un jugador molt jove, que és un jugador gairebé un nen, i que, per tant, jo crec que entre tots plegats, però si han de posar, doncs l'acabin convencent.
Sí, jo també, tant
que
sí.
Vull dir que no...
I voldria,
si una cosa és un toc d'atenció, una altra és que em fem un drama.
Està bé que Flick ja comenci a marcar-lo.
I que té l'edat per equivocar-se. Mentre no surti del raïl, jo crec que ens hem d'acostumar a acceptar que Lamine farà cagades amb 18 anys com n'hem fet tots, el que passa és que les seves les veu tothom cada dia.
Sí, mira, hi ha un exemple que, salvant les distàncies respecte als problemes, hi havia un jugador que es deia Leo Messi, que tenia una quantitat de lesions musculars que en bona part tenien a veure amb la manera d'alimentar-se i segurament doncs, amb una sèrie de condicions o d'actituds físiques que no eren les més adequades.
Fins que va descobrir el peix.
Exacte. Ja Guardiola li va fer descobrir el llenguado i...
Es van acabar les pizzes.
Crec que era una peça del Joan Jopallàs, no n'estic segur, però el titular era... Messi ya come pescado, que és un dels grans titulars de la història de la humanitat, diria.
Mireia. Sí, no, jo volia dir que jo confio plenament en Flick amb aquesta funció. Crec que fins ara la gestió ha anat molt bé, però crec que també és la persona idònia per anar-li marcant el camí, perquè crec que, no, el Ferran parlava de gestos, crec que ho hem vist tots, l'engrandiment de Lamine Yamal en tan poc temps, no? I crec que això és una cosa a tenir en compte i que s'ha d'anar marcant, perquè si no crec que hi haurà problemes més enllà de... És a dir, que crec que no acabarà aconseguint tots els objectius esportius que ell té per davant. Estem parlant d'un jugador molt, molt, molt jove. És a dir, que si es vol mantenir a l'elit, si vol consolidar-se, si vol ser el número 1, necessitarà connectar tot l'entorn, alimentació, descans, és a dir, hi ha moltes coses que entenc que ets jove i que costa, però que crec que acabarà entenent que per ser el número 1 necessites fer-ho.
I dues coses, el Barça no pot caure en errors del passat també en això, perquè aquí, hem vist un jugador que havia de venir a ser pilotador com Neymar, que s'ha quedat pel camí i és una referència per Lamine i ha de ser també una referència en el que no ha de ser com a futbolista, perquè aquí es va equivocar molt Neymar i després, perquè el Barça ha deixat escapar.
Professional, més que com a futbolista.
Sí, sí, com a professional.
Però Neymar ho ha reconegut també, sí. Que crec que també li pot anar bé a Lamine haver vist, no?, que Neymar diu, m'arrepenteixo de coses que vaig fer, no?
I després, perdona, és el tema que aquí han deixat escapar o deixat perdre o han marxat els dos millors entrenadors del món perquè no van ser capaços d'aguantar un pols amb el millor futbolista del vestidor. Doncs que no torni a passar.
Això no és una matèria fàcil, perquè si no han pogut, per mi, els dos millors entrenadors...
Sí, però no tenia 18 anys el jugador.
Això és veritat. En fi, ara mateix ens centrarem en la recuperació de Lamine Yamal, veurem quins són els terminis que pot complir o no, i en tot cas jo insisteixo que el millor seria que es recuperés totalment abans de tornar a jugar. Roger, a part de Lamine, sí que hi ha algun jugador més del Barça, lògicament, en aquesta convocatòria de la Fuente.
Sí, sense Lamine en són 4, perquè recordeu que no hi ha tampoc Gavi ni Fermín, que estan lesionats, Ivan, Pedri, Cubarsí, Olmo i Ferran, i 3 catalans, que ja són els catalans que hi van anar a l'última aturada, que són Marco Corella del Chelsea, Aleix García del Leverkusen i David Raya de l'Arsenal.
Roger, deixem pendent de la porta, evidentment, si diu alguna cosa destacada en aquest acte de penyes, ens demanes pas.
Molt bé.
Ara farem una pausa, de seguida saludem Ivan Rakitic, però... Ja sabeu que les pauses de divendres venen amb entrepà de tutupistes.
La tutoria, pista número 2.
A l'equip hi jugava una persona que després ha estat director esportiu. Quin partit és?
És un equip o un partit?
És un partit. A l'equip hi jugava una persona que després ha estat director esportiu.
A l'equip del... Sí, és a dir, el partit...
En aquest partit hi jugava un jugador...
Però estem buscant un partit, eh?
Sí, estem buscant un partit.
D'acord.
No, encara no impugnis, va. Una pausa per col·locar-nos i tornem.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Jo ja he comprat un cupó del sorteig de l'11 de l'11 de l'11.
Home, tu vols el premi dels 11 milions, reconeixo. O un dels 11 premis d'un milió d'euros. Vinga, reconeixo.
D'acord, ho reconec, però si em toca no vull que em reconeguin, que jo vull ser milionari, però passar desapercegut.
Ja hi ha la venda el sorteig de l'11 de l'11 de l'11, amb un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11, el sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Dos homes bons, dos amics units per la seva afició al teatre, hauran de prendre partit. Amistat o poder?
No m'ho esperava, això, de tu, eh?
Jo no m'esperava tantes coses.
Ramon Madaula i Jordi Boixaderas protagonitzen Els Bons, una comèdia dirigida per Paco Mir que arriba al Poliorama el 10 de setembre.
Tu mai faries una cosa així.
He de procurar per mi, Esteve, com fas tu, com fan tots.
Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
El dimecres 8 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 42a gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness, Nutrisport i CaixaBank. Look at me.
Volem trobar el grup infantil de ball més eufòric de Catalunya. Dels quatre grups, només dos passaran a la següent fase.
Són petits, però són més grans.
Eufòria Dance Kids. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Jo no sé què passa, però tothom em diu que a Besalú hi ha un festival literari amb un ambientàs brutal, on tot és alegria i converses amables. M'insisteixen tant que costa de creure. Diuen que hi ha 70 editorials, diàlegs hipnotitzadors i recitals amb les poetes més punyents del país. Es diu Liberis Liber i es fa aquest cap de setmana a Besalú. Vens?
Voilà! Les grans botigues de l'esport i la moda esportiva per estar en forma i amb el millor outfit.
Ara a Ualà, 20% de descompte extra en una gran selecció de bambes de marques com Adidas, Puma, Skechers i moltes més.
Ualà! També a Barcelona, Sabadell i Ribes i a ualashop.com.
Ualà! Només fins diumenge, estalvia't l'IVA al Cort Inglés.
Aprofita-ho i estrena el més nou estalviant-te l'IVA en tot en electrònica, en electrodomèstics i molts altres articles.
Televisors, mòbils, portàtils...
Frigorífics, electrònica esportiva, mobles de cuina i bany...
I amb tots els nostres tecnoavantatges.
Només fins diumenge 5, estalvia't l'IVA a la botiga web i app del Cort Inglés.
Aprofita-ho.
Lidera és apostar per la innovació, amb mesures com el Programa d'Innovació Digital Avançada, que ofereix assessorament a les empreses per impulsar la transformació digital i l'adopció de noves tecnologies. Catalunya Lidera, un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't d'aquesta mesura i d'altres a gent.cat/Catalunya Lidera. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ràpidament, 7 segons, 6 segons, 5 segons.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Hi haurà moltes derrotes de tots els equips.
El nou projecte de Joan Peñarroya arrenca amb l'objectiu de millorar la classificació de la temporada passada.
Tripa.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
És el moment, anotant i siguin efectius a davant.
Avui, a partir de les 8, Panathinaikos Barça.
Els nostres peus.
És l'assassí en sèrie més terrorífic de la història. Els seus crims han provocat malsons.
I'd like to show you something worse.
És l'assassí que va inspirar Psicosi, La matança de Texas o El silenci dels anyells.
S'hi han basat la majoria de les històries d'assassins que hem vist en els últims anys.
Es deia Ed Gein i ara tindrà la seva pròpia sèrie.
Aquest divendres, a La finestra indiscreta, us ho explicarem tot sobre aquest personatge i el perquè de la seva influència en les històries de crims.
You're the one can't look away.
A La finestra indiscreta, el divendres a mitjanit, amb Toni de la Torre.
La tutoria, pista número 3.
Aquest partit va acabar amb victòria blaugrana i li va donar un títol europeu al Barça. Quin partit és?
Per tant, parlem d'una final europea del Barça que es va jugar, i això gairebé és inevitable, un maig d'aquest segle XXI, i jugava una persona que després ha estat director esportiu.
Sí, n'hi ha una molt clara, eh?
N'hi ha una molt clara?
Sí.
Sí.
Doncs de seguida afinem amb la quarta tutopista perquè ens espera un protagonista.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. It's funny how I find myself.
A menys de dos dies del Sevilla-Barça, el partit de Lliga que l'equip blaugrana afronta aquesta jornada, avui buscàvem un home que hagi pertangut a tots dos clubs. De fet, m'atreviria a dir, no sé si parlar de llegenda, però de jugador importantíssim en totes dues entitats, i n'hem trobat un que justament aquest estiu va penjar les botes, es va retirar com a futbolista professional als 37 anys. Parlo d'un home que va ser jugador del Barça durant 6 temporades entre 2014 i 2020 i que respon al nom d'Ivan Rakitic. Ivan, bona tarda.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Todo bien, sí, muchas gracias.
¿Cómo va la adaptación a la vida de exfutbolista?
Pues la verdad, para no decirlo muy fuerte, muy bien, muy contento. Es diferente, pero la verdad estoy bien y estoy disfrutando mucho.
Te hemos visto ahí en algunas fotografías ya vestido prácticamente de, no de traje, pero vestido de...
Casi,
de oficinista. Trabajas en la dirección deportiva del Hajduk Split, de la mano de otro ex del Barça como Vucevic. ¿Estos son tus planes de futuro, ser director deportivo?
Bueno, en verdad no me quiero hacer demasiado planes, ¿no? Lo que sí, ahora voy a estudiar el Sports Management con la UEFA, que se llama el MIP, que ahora empieza justo en 2 semanas, y después, claro, me dieron la oportunidad de estar aquí ahora en el club, que tengo muchas ganas de aprender de Goran, de ir formándome poco a poco. Y después, a través de eso, pues a ver si eso es de verdad algo a largo plazo o no, etcétera, etcétera. También aprovechar ahora esos tiempos para poder estudiar bien. Y después, pues a ver si poco a poco, si es de verdad lo que veo a largo plazo o no. Pero de momento tengo que decir, la verdad, estoy muy contento y muy agradecido también por la oportunidad que me dieron aquí en el Hajduk.
Porque veo que despacho, pero no hablas de banquillo. Lo digo porque un montón de compañeros tuyos, Xavi, Iniesta, Busquets, que lo dejará ahora y dice que quiere ser entrenador, quieren o tienen idea de ir por ahí. ¿Tú no?
Bueno, tengo pensado de hacer poco a poco los estudios, el carnet y todo, pero... decírtelo así, más me atrae este mundo donde estoy ahora, el parte del marketing, el parte de la dirección deportiva, pero bueno, también lo quiero hacer, pero no lo tengo tan claro como ellos, ¿no?
Hablar contigo hoy a 2 días del Sevilla-Barça es de lo más oportuno. Diría que desgraciadamente para los sevillistas es un partido aparentemente más desigual que unos años atrás.
Bueno, creo que en el fútbol todo va muy rápido, como para un lado como para el otro. Parece mentira que hace 2 temporadas hemos ganado la Europa League con el Sevilla y ahora está en la situación como está, ¿no? Sobre todo digo, me da pena económicamente, ¿no? Que hay mucho problema, ¿no? Pero bueno, yo quiero decir en general, no directamente por el partido, sino por el club, creo que está ahora yendo en una dirección bastante más positiva. Creo que se está creando otra vez un ambiente bueno y ojalá, ya independientemente del gran partido que nos espera ahora, pueda seguir en esa dirección y ojalá poder dar la vuelta otra vez y volver a donde estuvo no hace tanto.
Tú en el Barça pasaste años muy buenos, pero tienes una relación muy especial con Sevilla. ¿Tu corazón en el partido del domingo es más hacia los colores andaluces?
Bueno, un poco siempre, ¿no? Creo que mi conexión no solamente con el Sevilla Fútbol Club, sino también por la ciudad, es la verdad muy, muy fuerte y me siento muy identificado con la gente en Sevilla. Pero es un partido muy especial que me alegro un montón que primero que el Barça llegue como llegue, aunque el último partido contra el PSG haya perdido, pero eso solamente que sea una pequeña piedra en el camino de crecimiento que está haciendo. Pero bueno, una cosa no quita al otro, que creo y quiero ver el partido como un grandísimo aficionado, disfrutarlo muchísimo y que bueno, que ojalá pueda ser bueno para las dos partes.
¿Cómo ves al Barça de Flick?
Pues muy bien, muy bien. Sí, es verdad, ahora muchísimas lesiones, que es una pena, muchos jugadores jóvenes también que están en un momento muy, muy interesantes. Y ahí tenemos que cuidarlos muy bien para que no vayan cayendo en esas en ese agujero de muchas lesiones. Pero bueno, la verdad muy bien, muy interesante y ojalá puedan aprender del último partido para salir reforzado de aunque hayas perdido, pero muchas veces puedes sacar pues muchas cosas positivas que te pueden ayudar después de ahí adelante.
¿Te sorprendió la superioridad del PSG, sobre todo en la segunda parte?
Sorprendió en el de fútbol igual no, porque estamos hablando del equipo que el año pasado nos ha vuelto loco por su gran fútbol, ¿no? Y conociendo ya perfectamente a su entrenador, no me sorprende nada en ese sentido, pero sí me sorprendió físicamente que parecieron pues que tenían una marcha más o más aguante, más fuerza, también decir tienen puntualmente jugadores de una calidad ahora mismo, a día de hoy, que son el máximo nivel futbolístico, sobre todo hablo de los laterales, que marcaron un poquito la diferencia en ese partido. Pero bueno, creo que hay que coger lo positivo de ahí, aprender y tirar para adelante.
Ahora hace un momentito hablabas de la juventud de la mayoría de jugadores del Barça, de ayudarlos a crecer. Claro, hace 10 años ya de la Champions que ganasteis en Berlín y no sé si llamarlo obsesión, pero en Barcelona hay un poco de prisa. ¿Es malo?
No, bueno, malo no es nunca. Y aparte la prisa o esa presión es lógica, porque si quieres ser el club más grande y más importante del mundo, pues eso viene ya por sí mismo. Eso ya no es ni que lo puedas elegir o no, eso es así. Pero bueno, yo creo que los jugadores o también el míster y el staff tienen que intentar dejar eso al lado. La prisa y la presión es para nosotros aficionados y que queremos al Barça, porque queremos que gane siempre, eso es así. Pero los demás creo que tienen que dar su proceso, se tienen que cuidar bien, por eso digo, ojalá no caigan en un agujero, una rutina de lesiones, de decisiones equivocadas, y por el resto no me preocupo de nada porque tienen una plantilla espectacular, un entrenador perfecto para ellos, y de ahí creo que hay que dar muchísima confianza, porque todo lo que es por venir creo que es solamente bueno para el Barça.
Tu profesión es la de, o era la de centrocampista, la de interior en el Barça durante muchos años. Ahí ahora mismo tenemos dos nombres, el de Frenkie de Jong, que tú lo conoces bien porque jugaste con él, y luego el de Pedri, que quizá para el aficionado es el que llama más la atención, ¿no?
Bueno, pero creo que al final tiene que combinar todo eso juntos, y creo que ellos combinan perfectamente. Creo que todo eso funciona muy bien y se ve, la verdad, hasta ese último partido, se ve que ellos hacen muchas cosas muy bien y se entienden bien, están disfrutando, y creo que es una alegría ver cómo manejan al equipo, y sobre todo la diferencia cuando están bien y están dentro del partido o cuando les cuesta. Entonces el equipo nota eso muchísimo. Eso quiere decir la importancia que tienen esos chicos para su equipo, para sus compañeros, y eso para nosotros es espectacular, ¿no? Que sigan haciendo lo que están haciendo. Se les exige muchísimo, es así. También hay muchas lesiones que no se puede rotar demasiado y juegan mucho. Se ha visto el otro día Pedri ya, la verdad, bastante cansado, que es normal, que también ahora hay muchísimos partidos, que no pasa nada. Y yo digo siempre, mejor que pase un partido así ahora, que después a lo mejor en 4 o 5 meses, ¿no? Así que no hay problema ninguno, y creo que el Barça ahí está, la verdad, en el máximo nivel.
Déjame que te pregunte por Lamine Yamal. Tú fuiste compañero, casi escudero de Messi. ¿Hacemos mal en compararlo todo el rato o en ver en Lamine un futuro Messi?
Bueno, primero creo que no le hacemos ningún favor al chico, el que haga su historia, y ojalá, que creo que es casi imposible, pero ojalá pase todos los números de Leo y que lo mejore en todo. Yo creo que también esa sería una alegría para Leo mismo, porque es un chico de casa y todo, pero que yo digo siempre que el chico tenemos que dejarlo tranquilo, que sigue disfrutando, que haga las locuras suyas, la que hace, y que el chico que sea feliz, ya está. Lo que queremos, que sea feliz, que disfrute mucho, que nos dé muchas alegrías, que tenemos que cuidarle mucho, que también hemos visto, si nos pasamos de forzarle y todo, pues también cae y después podemos crear un problema. Pero sin presión ninguna, que él siga haciendo su camino. Es un chico que tiene todavía todo el mundo por ganar, por disfrutar y todo, así que vamos a disfrutar de un chico de la casa que es único y que sigue haciendo su camino.
¿Tú mantienes contacto con jugadores de que queden de tu Arsenal Barça actual?
Bueno, ahora que quedan muy pocos, sobre todo que he hablado mucho con Marc, con lo que quedan muy pocos más, ¿no? Pero con Marc sí que tengo a veces un poco de contacto. Lo que sí, después hablo a veces con el cuerpo técnico, que hay varios ex compañeros míos, y bueno, estoy un poquito en contacto con todos, sí.
En el caso de Ter Stegen, la verdad es que con las lesiones ha estado de pega en estos últimos años, pero que quizá hay que se pone poco en valor, ¿no?, lo que ha significado para el Barça.
Bueno, creo que si alguien tiene o pone eso en duda, creo que se equivoca totalmente, sobre todo su compromiso y su amor, no solamente por el Barça, sino también por la ciudad de Barcelona y todo. Y aparte, cuando el Marc está bien, es entre los 3-4 mejores porteros del mundo, claramente. Y ahí creo que no tengo que tener ninguna duda. También saber que, por desgracia, eso forma parte del fútbol, que a veces pasa, ¿no? Ojalá él se pueda recuperar bien, que eso es lo primero, lo más importante. Y después, conociendo a Marc, sé que va a trabajar muchísimo para volver al nivel que ha tenido antes de las lesiones.
Por lo que dices, en cuanto esté sano, entiendo que tú apostarías por Ter Stegen, a pesar del buen inicio de temporada que ha hecho Joan García.
Bueno, para mí una cosa no quita la otra. Para mí, cuando Marc está sano y con ritmo, yo le cogería en todos lados. Pero estando en Barcelona, en Alemania, en donde sea, para mí es el mejor. Y bueno, también después hay que entender, para mí, por ejemplo, siempre ha sido muy importante la jerarquía. Eso tiene que tener muy claro. Ojalá Joan pueda seguir así y que sea el portero del Barça después en muchos años. Pero para mí, de momento, cuando Marc está bien, no tengo duda ninguna.
Hace unos días Flick dijo aquello que se hizo tan famoso, tan viral, de que los egos matan el éxito de un equipo, y me acordé de ti, que una vez creo que dijiste algo así como que si hacía falta que corrieras 1000 kilómetros por Leo, los corrías. ¿El éxito de un equipo parte de la solidaridad y después viene todo lo demás?
Bueno, creo que si encima lo dice un míster con tanta fuerza y experiencia, creo que tiene mucho que ver, y para mí es claramente así. Creo que cada uno tiene que entender su rol. Y eso da igual quién eres, qué posición juegas o lo que sueles hacer. Hay que entender que aquí no estamos jugando al tenis o al golf, que está uno solo y que decide por sí mismo. Aquí hay un grupo grande, y yo siempre decía claramente, para mí los 10 mejores futbolistas del mundo no formarían el mejor equipo. Claramente no. Y creo que también nos ha puesto al día una vez más Luis Enrique, con sus movimientos y con sus fichajes y todo, que ha fichado lo que el equipo necesita, y al final está tan fuerte por el equipo que tiene. Y eso, si consigues formar esa fuerza, esa unión, para mí estás claro que tienes mucho, mucho por ganar.
Iván, termino. Ha sido campeón de todo con el Barça, de Europa League con el Sevilla, subcampeón del mundo con Croacia. ¿No te ha quedado casi nada por hacer?
Bueno, muchas cosas, pero sobre todo lo más bonito que he tenido, para mí mucho más que todos los títulos, es que he podido disfrutar de lo que más me gusta, que es jugar al fútbol, y eso acerca cada día. Por eso decía también en mi video de despedida que simplemente puedo dar las gracias, gracias al fútbol por todo, no solamente que me ha dado tantas alegrías jugando y disfrutando de lo que más me gusta hacer, sino también me ha dado a mi familia, poder haber conocido a mi mujer en Sevilla, que hoy a día es todo para mí. Mis chicas que nacieron después en Sevilla y Barcelona, para mí eso es todo, y no puedo ser más agradecido al fútbol, imposible.
Nos has dicho antes que mantienes todavía algún contacto con el Barça, especialmente con el vestuario, con el presidente también, lo digo por si hay oportunidad de volver algún día.
Pues mira, yo lo que sí quería aprovechar esa oportunidad, primero, dar la gracia al presidente, a Laporta, porque me mandó una carta al club y me felicitó por mi carrera y también por el nuevo puesto aquí en el club. Y quería darle la gracia de esa parte. Después sí que es verdad que no es que hablo con él por teléfono, pero agradezco muchísimo ese detalle. Le tengo aunque no conocerle profundamente yo porque no coincidimos juntos, pero tengo muchísimo cariño porque hace todo lo que puede por el Barça y por mejorar la situación, y la verdad le tengo muchísimo cariño y creo que es una persona espectacular y le felicito por todo lo que está haciendo por nuestro Barça.
Bon detall de Joan Laporta. Ivan Rakitic, que acaba de posar punt final a la seva carrera com a futbolista, i ja ho veieu que ara està buscant el seu propi camí als despatxos o allà on el porti el futbol. Ivan, felicidades por esta carrera brillantísima y muchas gracias por estar hoy en el Tot Costa.
Muchísimas gracias por llamarme y aquí estamos para ojalá seguir poder disfrutar juntos. Gracias.